El passat dimecres, dia 13 de maig, va començar la preinscripció per al proper curs escolar. Ho va fer de manera telemàtica. Si tu no tens mitjans o la vols fer presencial, avui és el primer dia en la que la pots fer de manera presencial. Has de demanar cita prèvia abans al centre que posis en primera opció. Tens temps fins al 22 de maig, que és el darrer dia tant de la preinscripció presencial com per la telemàtica. Soc el Ricard Álvarez. Aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Dimarts avui, 19 de maig del 2020. Són les 12:21 minuts, sóc el Ricard Álvarez i estàs escoltant Herrera en COPE des de Lleida. I ens escoltes des d'on? Doncs segurament des de l'àrea d'influència de la Seu d'Urgell o de l'àrea d'influència de Balaguer o des del Segrià, Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra, des de tots aquests llocs ens pots escoltar, perquè tenim la nostra FM, la nostra freqüència modulada. Però si ho vols fer a través d'internet, també pots fer-ho. A www.cope.es busques l'emissió en directe, ara, la d'en directe, la d'ara, com si engeguessis la ràdio, i tries l'emissora de Lleida. I si ens vols escoltar, doncs a través de l'aplicació mòbil, que et pots descarregar de manera totalment gratuïta, també pots fer-ho. Et descarregues l'aplicació, vas a l'emissió en directe i tries Lleida, que ens pots escoltar doncs a tot el món, a través d'internet. I a més ara, que ja ens hem acostumat a fer anar internet per tot, videoconferències, videoreunions, videotrobades, de tot. Doncs també pots escoltar la ràdio i també ens pots escoltar a COPE Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Avui contactarem amb Q2 Consultors, amb la Mireia Planes, que és la responsable del Departament Laboral, perquè hem passat a la plana de Lleida en fase 1, però és veritat que l'Aran i el Pirineu estan pensant ja en la fase 2, que tot sembla indicar que l'assoliran la setmana vinent. Veurem quines diferències hi ha entre fase 0, fase 1, fase 2, i també parlarem dels ERTOs, perquè hi ha lletra petita. Sabeu que vam parlar de que van dir tranquils, els ERTOs els mantenim fins a final de juny? Doncs és veritat, però té lletra petita. I d'aquesta lletra petita en parlarem avui a l'espai de Q2 Consultors. També parlarem amb la Conxita Bonastre i parlarem d'aquesta agrupació territorial de professionals col·legiats de la joieria, dels joiers, vaja. Parlarem amb ells perquè també són un sector que han tornat a obrir i a veure com ho han fet, quines mesures de seguretat implementen els seus establiments i com els hi està anant tot plegat. A partir de la una, al migdia de Lleida, l'espai de gastronomia. Avui ja t'avanço que parlarem amb el Xavi Nolla. I amb el Xavi Nolla parlarem d'un parell de projectes força interessants. La Enoaula i també els vins de la memòria. Ja t'avanço que serà una entrevista per conèixer aquests projectes que crec que t'agradaran molt, això, l'espai de gastronomia, com sempre, juntament amb el Felip Urbano, que és sommelier i que ens acompanya cada dimarts. I a partir de 2:15, els que fèiem els dimarts a 2:15? La tertúlia dels polítics. No la fem, no l'estem fent. No l'estem fent per raons evidents, fins ara. Perquè, a més, a la ràdio seguim amb normes de seguretat estrictes, sanitàries, i, per tant, doncs, no tenim la presència de ningú físicament a la ràdio. Però, home, tenint en compte que hem canviat de fase i que la cosa ha anat baixant, hem intentat fer-la de manera telemàtica. És a dir, igual que fem les videoconferències, doncs, escolta, anem a fer una videotertúlia. Ja ens vam estrenar la setmana passada amb 4 joves de l'associació Down Lleida, doncs, escolta, anem a fer-ho amb 6, la tertúlia dels polítics. Des de l'equip de govern ens van recalcar, ens van recalcar i ens van tornar a recalcar que amb junta de portaveus havia acordat que no es feien tertúlies ni a distància ni a no distància, que no se'n feien. Ahir van tenir junta de portaveus, a priori havia de sortir el tema, no va sortir o no va quedar en res, i ja cap a darrera hora es despenxen i diuen: escolta, saps què? Doncs mira, a nivell telemàtic ho podem començar a fer, ho sento. que aquestes coses s'han de provar, que un està sol a la ràdio. I per tant, avui el que farem és parlar, fer mini-entrevistes amb els polítics que no van tenir cap problema en estar amb nosaltres. Tindrem a l'Àngeles Ribes, de Ciutadans, tindrem a la Marisa Xandri, del Partit Popular, i tindrem a la Carme Valls, del PSC, que des del principi van dir: escolta, el que necessiteu, fem el que vulgueu. Videotertúlia, videotertúlia. Videoconferència, videoconferència. Trucada, trucada. Des del primer moment, llum verda. El que decidiu a COPE Lleida, nosaltres hi assistirem. Doncs això és el que farem avui, des de 2:15 fins a les 2. A veure si per la setmana vinent podem tornar a engegar aquesta tertúlia dels polítics. En fi, com sempre, anem a buscar la previsió meteorològica. Ho fem amb la connexió amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Per a les pròximes hores esperem a la província de Lleida una situació de temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, tot i que no es descarten alguns núvols més compactes d'evolució diurna al Pirineu. Les temperatures pugen avui a tota la província amb unes màximes previstes de 29 graus a Lleida, capital i Balaguer, 27 a la Seu d'Urgell, 26 a Tàrrega i 21 graus de màxima a Viella. De cara a demà dimecres esperem una nova jornada de temps estable i d'ambient assolit a Lleida, amb predomini de cels pràcticament sense núvols. A la zona del Pirineu, de cara a la tarda, sí s'esperen alguns intervals ennuvolats d'evolució diurna. Per últim, les temperatures demà pujaran localment a la meitat nord de la regió, amb unes màximes que arribaran als 29 graus a Lleida, capital i Balaguer, als 28 a la Seu d'Urgell, als 27 a Tàrrega i als 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Doncs apa, busquem l'actualitat informativa, va.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja t'informàvem amb el tema de la preinscripció, que a nivell telemàtic, i que aquest any t'ho han ficat encara més fàcil, va començar el passat dimecres 13 de maig, i que a nivell presencial comença avui. En tots dos casos, la data límit és aquest divendres 22 de maig. I pel que fa al tràmit presencial, s'ha de demanar cita prèvia. Si vas a l'institut o a l'escola que hagis posat en primera opció, que és on has de fer l'entrega dels papers, sense cita prèvia no et podran atendre. Això és una norma de seguretat bàsica i que hem d'entendre. No podem pretendre que portem 24 hores en fase 1 i tenir una cua de 50 persones en un centre escolar. Cita prèvia. Busques a internet l'escola o l'institut que posis en primera opció i has de trucar per demanar cita prèvia. De veritat, que no t'atansis, perquè no et podran atendre i perdràs temps i t'enfadaràs i sense calgui. Tu truques, cita prèvia, i vas el dia que et toqui, a l'hora que et toqui, tranquil·lament, i així també pots demanar, escolta, tots els tràmits i tots els papers que he de portar. Anem a posar en ordre les xifres del coronavirus. A la demarcació de Lleida hi ha dues noves víctimes i 17 positius més confirmats. Això el que fa és que ens hem posat a 2.437 casos positius. A Lleida sempre parlem, a 1.099 altes, i hi ha 240 persones que han perdut la vida. Dèiem que ahir vam passar a fase 1 i que en fase 1 el petit comerç ja podia obrir sense cita prèvia. Doncs bé, el comerç tenia moltes ganes d'obrir, moltíssimes ganes d'obrir, perquè a Lleida el 90% del comerç van aixecar les persianes. I també és veritat que, per exemple, a l'eix comercial es va veure molt més moviment. Enrere queden aquells matins, i ho dic per experiència, perquè per venir a la ràdio i passo per davant, giraves el cap, miraves, i a l'eix comercial no hi havia ningú. I sobretot, evidentment, sobretot parlo de les dues setmanes de confinament total, no hi havia ningú. Ningú, era estranyíssim a mig matí que no passés ni una sola persona per l'eix comercial. Ahir això va canviar. A més, també acompanyats per les bones temperatures i per la meteorologia, els comerços van poder obrir. També les terrasses, amb un aforament limitat. i les terrasses van obrir menys i van tenir menys afluència, però també hi havia gent asseguda a les terrasses. El comerç, ja et dic, el 90% va obrir, tenen restriccions, només poden tenir un aforament del 30%, és a dir, en la majoria dels casos, si tens dues o tres persones al davant, has de fer cua fora, recordo, a 2 metres de distància, amb mascareta, perquè ja sabeu que els llocs públics s'ha d'anar amb mascareta, i a dins de l'establiment ja saps que segueixen totes les normes de seguretat que són obligatòries des del Ministeri de Sanitat. El tema de les mampares, de protecció, en parlarem després, perquè els joiers, per exemple, han hagut d'habilitar aquestes mampares, però deixant unes obertures generoses a la part inferior per poder manipular, per exemple, la mà o el canell de les persones que venen a provar-se un anell, per exemple, o a provar-se un rellotge. Però, escolta, amb gels hidroalcohòlics i amb desinfecció dels locals. La gent tenia moltes ganes i això no ens ha de fer perdre que seguim amb una pandèmia mundial, que això sembla que ho hem oblidat, que podem sortir de casa, sí, però que hem d'extremar al màxim les precaucions sanitàries. I ara més que mai, perquè hi ha molta més gent que mai rodant pel carrer. Per tant, podem sortir? Sí, repeteixo, sí, podem sortir. No hem de tenir por. Ara bé, a l'entrar a casa, rentar-se les mans amb aigua i sabó. Sempre, abans de tocar res, no em toco la cara. Si surto pel carrer a passejar i no de tocar res, no em fa falta portar guants, però no toco res. No toco res. Mascareta? Sí. Distància de seguretat entre les persones? Sí. Si vaig a fer esport, la distància molt més llarga. Ho dèiem ahir, eh? Per sobre dels 10 metres, eh? Si anem corrent darrere d'una persona. Però, escolta, comencem a sortir. Amb més seguretat que mai. Notícies des de l'Ajuntament de Lleida. Han posat en marxa el desenvolupament del sòl industrial de Torreblanca, Quatre Pilans. Després de més de 10 anys, s'inicia el pla director que dotarà la ciutat amb més de 800 hectàrees industrials. Bueno, 10 anys ha estat aturat. Veurem el pla director aquest fins que es comenci a moure alguna... fins que es comenci a urbanitzar, per entendre'ns. Veurem quants anys passen més. La Generalitat cedeix a l'Ajuntament de Lleida l'ús del solar de l'antic magisteri durant 3 anys. La paeria el destinarà a l'aparcament públic de vehicles i a l'aplec de materials i casetes d'obres. Bueno, malaguanyat solar, per entendre'ns. Però almenys que l'habilitin com a aparcament, que hi va estar habilitat durant molt temps, després va estar tancat i allí està. És un solar tan generós, amb una zona tan estratègica de la ciutat de Lleida, que o ningú té ganes de fer res, o és que ningú té idees. Però és un solar, una quantitat de metres quadrats, que se li podria traure tant suc per la ciutat, eh? Per la ciutadania, que, mira, és un mal menor. Vale, mira, durant 3 anys hi pintarem línies de terra, cobrarem i serà un pàrquing. Bueno, és el mal menor. Però això denota una falta d'ambició, una falta de posar-se d'acord entre institucions, eh? Perquè recordem que la titularitat és de la Generalitat, però l'Ajuntament també, i entre els dos, escolta, no es fa res. Una falta d'ambició, una falta de visió i una falta d'idees, perquè, repeteixo, són uns metres quadrats que estan tan ben col·locats estratègicament per la ciutadania i per la ciutat per treure profit de fer un pàrquing subterrani, de fer... mira, hi ha molts col·lectius de joves i d'associacions que demanen tenir un lloc a la ciutat per reunir-se o per fer activitats. Doncs escolta, montes allí una zona amb aparcament, no sé, ara dono idees a la lleugera, no sé quant costa ni m'interessa, perquè si ha d'anar en benefici de la ciutadania en general, doncs escolta, que costi el que vulgui, el que vulgui. No hem de tirar la casa per la finestra, però que costi el que vulgui si n'hem de treure bon profit. Si gastem diners en d'altres històries que després no serveixen per a res, però gastem-nos amb aquesta història. Bueno, durant 3 anys seguirà sent un aparcament. Ens haurem de consolar amb això. Per cert, que Educació veu amb bons ulls que els alumnes aranesos facin les proves de selectivitat a l'Aran. Allò que costava tant, ara, escolta, amb això del coronavirus, si evitem que la gent s'hagi de traslladar, millor. Doncs, de moment, es compromet a traslladar la petició a universitats per evitar el desplaçament a Lleida durant l'emergència sanitària. I l'IRB Lleida ha reactivat de manera gradual i progressiva la recerca amb un aforament màxim del 30% en aquesta fase 1. El teletreball es manté amb caràcter preferent sempre que sigui possible. A vegades que no pot ser, doncs si no pot ser, no pot ser. Però si pot ser, segueix. Més aquest 30% de l'aforament, per tant, són bones notícies. En fi, anem a fer la nostra connexió amb Q2 Advocats, que avui t'han d'explicar coses que segurament t'interessaran molt.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I com sempre, ara sí, ens arriben, com hem dit al principi del programa, aquests consells que ens arriben des de Q2 Consultors, que els trobes a internet a www.q2-consultors.com i el telèfon, que avui en dia és, jo crec, el més còmode, 973-28-28-18. És que a més t'ho hem ficat fàcil, per recordar-ho, 973-28-28-18. Qualsevol dubte, qualsevol història que tinguis, tu fas un truc. Si no et poden atendre, cosa que dubto, ja t'ho diran. Però vaja, tu truca i t'atendran, t'atendran, tu expliques la teva situació i et passaran amb la persona encarregada de cada departament. 973-28-28-18. Si és un tema laboral, doncs el més probable és que acabis parlant amb la Mireia Planes, que és llicenciada en Ciències del Treball i que porta el Departament Laboral a Q2 Consultors i amb qui darrerament estem parlant els dimarts. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, vosaltres?
Bueno, és que, claro, el tema laboral darrerament està agitat, per entendre'ns, eh?
Sí. Ens donen ensurts dia sí, dia no, perquè has d'estar cada dia molt, bueno, clar, normal, amb el moment que estem vivint, cada dia van canviant, t'has d'anar adaptant i anar llegint, perquè el que havies dit fa 24 hores igual ja t'ho han canviat i no serveix.
És un problema. En fi, avui amb la Mireia Planes de Q2 Consultors parlarem de fases i parlarem d'ERTOs. Mira, anem a començar parlant d'ERTOs perquè s'ha modificat una mica les condicions per les que regien fins ara els ERTOs, i és que depenent de la fase en la que estiguis i el tipus d'activitat econòmica que duguis a terme, hi ha hagut algun canvi, oi, Mireia?
Sí, va sortir un canvi que van publicar el dia 13 de maig. Primer ens van dir que els ERTOs s'allargaven fins al 30 de juny, el qual la gent, doncs, bueno, molta tranquil·litat, en principi, doncs, tots els clients i suposo que els no clients també. Però, clar, després va arribar la lletra petita que no havien dit, i és que, com que els ERTOs estan lligats a la causa de la força major que tu vas argumentar en el seu dia quan vas demanar l'ERTO a la memòria, clar, amb aquestes fases que anem avançant, moltes d'aquestes causes es van aixecant i ja no tenen substància, perquè ens entenguem. Què passa? Tu pots mantenir l'ERTO per força major sempre i quan la causa que vas demanar es mantingui. Si no es manté, no. Llavors han fet flexibilitat. Tu vas demanar un ERTO total a tota la plantilla, vale? Tanques el restaurant, posem exemple en hostaleria, sí, que és molt fàcil. Tanques el restaurant, tots cap a casa, aquí cap problema. Però, segons la fase que has anat avançant, els restaurants van obrint a poc a poc. Lleida, ahir vam entrar a fase 1, les terrasses amb cert aforament poden obrir. Bueno, doncs, un dels motius que vas al·legar i era que no et deixaven obrir restaurants, ara aquest motiu en mitja ja no hi és. Què passa? Pues, llavors, si tu, per exemple, no obres perquè tu no vols, és a dir, imagina't un restaurant que té terrassa però no obre perquè diu, bueno, va, per 4 Coca-Coles i 4 cafès no em surt a compte, en teoria ja no és perquè no et deixen obrir, és perquè tu no vols obrir. Que han fet de dir, doncs, bueno, doncs li deixem, potser vostè no necessita en una primera fase rescatar tots els treballadors que teníem a l'ERTO, perquè no està ple rendiment, però en canvi sí que podria rescatar-lo unes hores, i llavors això ho permeten fer, que és un ERTO parcial, de dir, doncs, si tinc dos treballadors que els teníem l'ERTO total, doncs ara faig mitja jornada cada un, i així és una manera de que jo ja començo a pagar la part de la nòmina que em pertoca i el treballador el vaig desafectant de l'ERTO. Que han fet? Llavors han dit, vale, si vostè continua amb un motiu de que a la seva fase no pot obrir, perquè, per exemple, som una botiga en un centre comercial que no pot obrir, que a la fase 1 no deixen, podries continuar amb l'ERTO de força major, vale, cap problema, la quota al 100% bonificada, però si, per exemple, tu no obres perquè tu no vols i pots obrir, ja diuen que ja tens una bonificació només del 60%, el que vol dir que l'altre 40% ja l'hauries d'assumir tu. En canvi, et premien si rescates el treballador. Si tu estàs en aquesta situació, però en canvi dius, vinga, va, doncs jo i els treballadors ja els rescato a mitja jornada, per exemple. Et premien amb una bonificació del 85%.
Ah, bueno.
Ja sé que no és el 100% com tenies abans, però bueno, només tenint un 85% acabaries pagant un 15%. I sempre i quan de la part de la fase que tu has entrat, clar. Tot el que mentre no podies obrir, això continua al 100%.
Clar, entenc que són mesures, evidentment, per reactivar quan abans millor...
Sí.
Que les empreses tornen a obrir adaptades, sí, a la seva fase, evidentment, i a la,
clar,
seva situació.
Amb molta flexibilitat, el que et deia, si vostè té una botiga en un centre comercial i el centre comercial, si la fase 2 no podrà obrir, i això no passarà a ningú fins al juny, doncs evidentment el mes de maig està justificat que aquesta botiga, els treballadors, el continuïn amb l'ERTO amb el 100% bonificat.
Clar.
Però si vostè té una botiga al carrer Major i ja pot obrir, encara que siguin les mesures que et diuen, i és vostè que no vol obrir perquè s'estima més que la treballadora continuï a l'ERTO, doncs aquí potser l'haurem de penalitzar, perquè llavors ja no té vostè el motiu que, pel qual ho va demanar.
Clar,
amb això hem de vigilar una miqueta, perquè ja sabem com funciona la inspecció de treball, i ara potser la gent va fent, però d'aquí 7 o 8 mesos, quan tot això acabi i comencin a revisar tots els ERTOs pels motius que es van concedir, veient les fases i la situació en la que estaven els negocis, potser sí que ho revisaran i reclamaran que la gent torni els diners dels mesos o de,
caram,
sí, de les etapes.
Ho revisen amb retroactiu, eh?
Sí, poden fer-ho. A més, ho diu, quan el primer ja diu, la inspecció de treball és la que té la potestat de totes aquestes revisions. Mm-hmm. I quan t'han donat l'ERTO, clar, van anar ràpid a resoldre perquè volien donar-ho, però després és la inspecció la que pot dir, vostè s'han aprofitat a intentar colar-nos un gol quan realment no li pertocava.
Ah. Escolteu, jo ho dic al principi i us ho torno a dir, 973, us dono un telèfon per assegurar-te, per quedar-te tranquil, perquè després no, d'aquí uns mesos et pot passar això que ens explica la Mireia i llavors et sabrà molt greu, 973-28-28-18, truqueu a Q2 Consultors, expliqueu la vostra situació, la vostra personal, amb les vostres singularitats, i ells us assessoraran què és el millor que podeu fer, o us donaran varis camins i al final cadascú tria el seu, 973-28-28-18, és fàcil de recordar i a més és fàcil d'estar ben assessorat. Mireia, la setmana passada parlàvem d'entrada a fase 1, el que és Pirineus i Aran, la meitat nord de la província de Lleida. Des d'ahir a la plana, a la regió sanitària de Lleida, el que és la plana de Lleida, hem entrat també en fase 1. En principi, tu pregunto només, tu afirmo, suposo que esteu tenint un munt de trucades de, escolta, això de la fase 0 a la fase 1, tot i que portàvem ja una setmana parlant-ne,
sí.
Clar, ara se sumaran en els que la setmana vinent tot és probable que el Pirineu i l'Aran entri en fase 2 i sí, d'aquí 2 setmanes a la plana de Lleida, si tot va com ha d'anar, sí, també entrarem en plana 2. Suposo que la gent també ara comença a despertar també i diu, escolta, la fase 2 què és, la fase 2?
Sí, sobretot tot el tema de gent de negocis que potser a la fase 1 no poden obrir, per exemple, la part aquesta que et deia del restaurant amb, sí, terrassa, però en canvi a la fase 2 ja podràs tindre a la terrassa i a dins un 40% de l'aforament. Ja canvia la situació. Llavors molta gent ja està començant a preparar, potser no per aquesta fase, però per les fases de més endavant.
Clar.
També els hotels, per exemple, que ja també podran obrir les parts comunes, perquè no té sentit tampoc que puguis obrir un hotel sense que puguis anar a esmorzar al matí.
Sí, sí,
perquè
sí,
la part comuna d'estar tancada, ja m'explicaràs. Les franges horàries sembla ser que es continuarien respectant, però bueno, també el tema dels casaments, que és un sector que també ha tocat molt, ens ha agafat, sí, en una època de comunions, casaments i així, doncs totes aquestes cerimònies ja es podran fer amb un aforament també de convidats si és en un espai tancat, i un altre molt diferent si és a l'aire lliure, doncs també els centres comercials, sembla ser que també t'ho obriran, biblioteques, monuments... Bueno, sembla que la fase 2 ja és com una mica, no? No és la fase final, però ja comença a tenir una pinta més de,
sí,
llibertat.
Sí, sí, i a més de cara al bon temps i a l'estiu com anem,
sí,
crec que és vital per sectors com, per exemple, el del turisme, la fase 2.
Sí, sí,
és
sí,
una
sí,
fase...
turisme, clar.
Sí, sí.
Catalunya hi ha molts hotels, molts restaurants, i amb una terrassa els clients el primer que te diuen és que ells amb 20 consumicions, 30 consumicions, no fan.
Clar,
també
clar,
recordem
clar.
La part psicològica de la gent, vull dir, els clients que hi han d'anar-hi.
Sí.
Hi ha molta gent molt patidora i, bueno, pot pensar, potser vaig a buscar el que no hi ha,
no?
El que no
tinc, sí,
sí, és veritat. Hem acostumat
a
confinar-nos a casa i potser tampoc la necessitat que teníem abans de sempre sortir, igual hi ha gent que no la té tant.
Clar,
això
sí.
També...
No, s'ha de mirar tot i el tornar a una normalitat, el que ja ens diuen la nova normalitat, ja no sé com anomenar-ho, anem a dir, a una normalitat, també és veritat que la gent requereix d'un període d'adaptació, però quan abans comences, abans l'assoleixes, eh? Per tant, escolta, evidentment sempre per davant amb la seguretat sanitària, però la resta doncs, ha d'anar ràpid a posar-se el dia, també. En fi, temes laborals, ja ho sabeu. Estem en un període de grans canvis, de molts canvis. Anava a dir mensualment, no, setmanalment, perquè això canvia cada setmana, si no, li diu a la Mireia i us explicarà que cada setmana s'ha de tornar a llegir el BOE i totes les normes que surten noves per aplicar-les als seus clients, eh? Si tens qualsevol dubte de la teva situació professional, de la teva empresa, pel que fa al tema doncs, dels canvis de fases, de personal, d'ERTOs, etcètera, etcètera, que això en parlem cada dimarts, ho parlem de manera genèrica, però si vols rebre una informació personalitzada, 973-28-28-18, a Q2 Consultors, els trobes a internet, www.q2-consultors.com, allí t'atendran magníficament i... evidentment et solucionaran els teus problemes, els teus. Eh? Per tant, 973-28-28-18. Hem tornat a parlar aquesta setmana amb la Mireia Planes, que és llicenciada en Ciències del Treball i que està al Departament Laboral de Q2 Consultors. Com sempre, Mireia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres. Vinga, cuideu-vos força.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Des d'ahir mateix que estem en fase 1, almenys a la plana de Lleida, ja saps que el Pirineu i l'Aran, que és la meitat nord de la província de Lleida, porten ja una setmana en fase 1. I la veritat és que la diferència pel que fa al comerç de saltar de fase 0 a fase 1 és bastant interessant, eh? El canvi és fort. Després suposo que ja no es notarà tant el passar de la fase 1 a la 2 i de la 2 a la 3, però de la 0 a la 1, ja ho dèiem, ho explicàvem ahir i ho explicarem tota aquesta setmana, que, per exemple, ja pots anar als comerços sense haver de tenir cita prèvia. És a dir, tu ja pots anar pel carrer i entrar en una botiga, perquè estan obertes. I avui anem a parlar d'un sector, perquè la veritat és que cada sector té les seves peculiaritats i és maco conèixer com s'estan adaptant i els esforços que estan fent. Avui et parlem de l'agrupació territorial de les comarques de Lleida del Col·legi Oficial de Joiers, i per això parlem amb la Conxita Bonastre. Conxita, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, suposo que dins del que cap, dins del que cap, i amb la situació que ens trobem, contents per haver passat a la fase 1.
Sí, la veritat, més que contents, necessari.
Bueno, sí, ja era necessària.
La veritat, sí, ja és necessari, sí.
Conxita, escolta, com han anat aquestes setmanes de tancament? Perquè, clar, recordem que des del passat dia, bueno, 14 a la nit, 15 de març, des del 13 de març, a vosaltres ja veu tancar...
Ha sigut un tancament de cop, en sec.
Sí, a més, no, ni preparar-se ni històries, o sigui, es va haver de tancar i prou.
El tancament va ser molt brusc, perquè, a més, teníem el dia del pare, Sant Josep...
Correcte.
Que era aquella setmana, faltaven només 4 dies, i la veritat és que es van quedar coses reservades, coses tancades, va ser molt en sec. Podria haver sigut una mica més de marge.
Clar.
Això sí.
Amb l'entrada en fase 0 es va recuperar el poder obrir amb cita prèvia. No sé si molts usuaris han fet ús d'aquesta manera de venir a casa vostra. En fase 0 parlo, eh? No sé si molta gent us ha trucat i han vingut.
Hi ha hagut de tot, però sobretot també hi ha un tema. Quan estàs en fase 0, com que ha sigut molt, ho hem dit també, molt al damunt, vull dir,
sí,
que quan ho diuen és demà, ja demà podem fase 0, demà d'allò, doncs, clar... Després hi ha una cosa considerable que els establiments s'han tingut d'adaptar. I aquesta adaptació d'establiments, hi ha alguns que és més fàcil, alguns menys, però hi ha unes quantes coses per adaptar. Llavors, clar, fins i tot s'han fet trobades virtuals des del sector, que han sigut prou interessants, perquè hi ha moltes particularitats, però bé, hi ha hagut de tot. La gent s'ha anat adaptant, s'ha adaptant. Mm. És un canvi important i poc a poc.
Clar, Conxita, ara ho deies, i això passa en molts sectors, però el vostre, evidentment, no és aliè amb això. Vale, estem en fase 1, han pogut entrar al Pirineu i a l'Aran ja fa una setmana que estan en fase 1. Clar, heu de fer un mini adaptament al vostre establiment, és a dir, primer, la manera de funcionament. No pots tenir les portes obertes i deixar entrar tothom, sinó que segons la superfície, segons l'aforament, però vaja, en la majoria dels casos suposo que ronde un client només a dins, oi? A l'hora. En la majoria dels casos, no tots.
La majoria dels casos és un client darrere l'altre i esperes al carrer per quan surt un entre l'altre.
Després heu de facilitar les mesures de tema d'higiene, de gels hidroalcohòlics, suposo, i...
Totalment. La botiga neta, la botiga preparada, hi ha les pantalles, que és un bon sistema, si l'establiment ho permet, però que ho permeten quasi tots els taulells. Les pantalles és molt bon sistema perquè és una separació molt directa del client a quan l'atén, de la persona que té.
Les pantalles vols dir muntar un vidre o un...
Un separador d'aquest metacrilat o vidre, que normalment és metacrilat pel risc del vidre, clar.
Sí, correcte.
És millor el vidre que la neta, vull dir, per la transparència, però per la seguretat, doncs, és millor el metacrilat.
Clar, això ja ho heu...
Metacrilat queda molt bé, sí.
Això ho heu hagut de posar ja.
No, clar, han hagut de fer un gasto tenint la botiga 2 mesos tancada. 2 mesos i 5 dies.
Clar.
Hem de fer uns gastos, a vegades, una mica considerables, ja, pels ingressos zero.
Clar. Escolta, els joiers, ara estava pensant, ens diuen que ens hem de mantenir a 2 metres de distància, que és la distància de seguretat, és molt aconsellable el tema de la mascareta, guants, rentar-se les mans, etcètera, etcètera. Molt bé, jo, Conxita, vinc amb la... Si jo vinc amb la meva parella, per exemple... Podem entre els dos o no?
Doncs mira, jo suposo que sí. M'has trobat una mica així perquè és un client, però clar, el client s'hi ve acompanyat, i entenc que sí. Que clar, per dir alguna cosa, et vas a comprar unes aliances en els dos. No
per això, mira, estava pensant en això, Conxita, exactament.
Per exemple.
Perquè per exemple. Anava a preguntar, dic, vale, venim a buscar les aliances. Clar, les aliances has d'agafar la mà de la persona, s'ha de treure els guants i se les haurà de provar, no?
I tant, de les aliances i sense aliances, qualsevol anell s'ha d'emprovar i s'ha de mirar que vagi bé, que ajusti, que no. Vull dir, no es pot fer amb uns guants, evidentment. Amb uns guants és impossible fer-ho.
Clar, qui diu anells, diu arracades, diu rellotges... és a dir, vosaltres treballeu a la distància curta, realment?
Un contacte molt directe, per això és molt, molt important la pantalla. Perquè si hi ha una pantalla entre mig i aquesta pantalla, a més, és gruixut, és una seguretat considerable, i llavors, bueno, aquesta distància que hi ha de la cara, aquesta distància queda sempre protegida.
Perfecte.
I hi ha un espai suficient a baix, perquè, clar, a vegades hi ha aquestes pantalles que tenen només un espai petit per un paper, però en el nostre cas no és per un paper. Llavors les mans s'han de poder moure per dins. I, evidentment, que les mans, considerem que les mans ben netes a l'entrar i ben netes al sortir.
Clar, o sigui, ho teniu tot pensat, Conxita?
Manem?
Que ho teniu tot ben pensat,
Pues bueno, aquests dies hem tingut de fer, pensar tots els detalls, perquè en tenim molts, la veritat, i com que n'hi ha molt, doncs, bueno, es pot canviar la seguretat, que és un altre tema important en el nostre sector. És un altre tema, no la seguretat d'higiene i de protecció.
No, sí, ja t'entenc.
La seguretat,
Clar.
Llavors també, sí, aquest també.
Escolta,
quina
peculiaritat teniu per accedir a una joieria?
Bueno, doncs que truquen a la porta, Quan truquen a la porta veus una persona amb la cara tapada. Clar, evidentment, és un dels punts que mai obrim una persona que tingui la cara tapada. Clar. Doncs, claro, el primer que ha de fer, les normes que hem adaptat, ha sigut, doncs, que al trucar se tregui una mascareta.
Clar.
I quan ja veus la persona que se la torna a posar quan l'obres.
Bueno, doncs...
Aquesta és la mesura en quant a seguretat, doncs, per la persona.
Si aneu amb una joieria i us van fer això, no us estranyeu, que és normal, I, a més, la mascareta ja sabeu que no l'hem de tocar amb les mans des de les cordes del costat, ens la baixem, que ens veguin la cara i ens la tornem a protegir, i ja està.
Sí, no té més importància, no és cap problema, Vull dir que no.
No, però vull dir que...
Funciona perfectament, això.
Que la gent ho sàpigui, que no li vingui estrany, ja amb una joieria i amb moltes altres institucions no es pot entrar o no s'hauria de poder entrar amb la cara coberta. Per tant, és un moment, baixes, puges i ja està, i ja l'entra cap dins. Escolta, alguns de vosaltres heu implementat també el tema de preferència de la gent gran, eh?
Sí, també és millor que això, cada un fa el que, però com a norma ja, sí, preferència, perquè, clar, el que passa a vegades ara, o moltes vegades, és que si hi ha clients, si no n'hi ha, doncs, bueno, que val més que n'hi hagin, clar, que per això obrim, però si hi ha clients, doncs s'esperen al carrer que surti el de dins, però si hi ha gent gran, hi ha preferència. Jo, per exemple, en el meu cas, les persones grans tenen preferència. Sí.
Clar. Escolta, et volia preguntar, ha passat l'època de comunions aquest any?
Sí, ja ha passat, sí.
Clar, era una data també marcada pels joiers, perquè els rellotges, les cadenes... És una data que, com deies abans, també el dia del pare que...
El dia de la mare.
Ha passat, i el dia de la mare, també. I el dia de la mare.
Ha passat l'etapa de primavera, tots els dies puntuals que ens defensem una mica, que és el dia del pare, Sant Josep, Sant Jordi fins i tot, el dia de la mare més encara, i bueno, després tota la campanya de comunions. La veritat és que sí, que en el nostre sector, vull dir, ja és un sector que ja...
Home, no diria que és com el Nadal pel sector de les joguines, però era una època important, per vosaltres, el tema de primavera.
Són dies puntuals, doncs, que et vas defensant i que un dia un mes, l'altre dia l'altre mes, doncs, bueno, van salvant els mesos, tal com ha estat tota la situació i tot, doncs, bueno... Van salvant els mesos, la veritat és que sí.
Molt bé. Conxita, tu estàs estàs en una joieria a Lleida, al Passeig de Ronda, és JC Joies.
Sí.
Escolta, en algun moment, quan... Bueno, suposo que molts dies tenies ganes de tornar a obrir, però en algun moment t'ha fet una mica de respecte tornar a obrir? A nivell personal, eh?
A nivell personal, respecte, en quin sentit?
Respecte pel tema sanitari, per dir...
Escolta, pel tema sanitari.
O sigui, porto dos mesos confinada i ara m'he de tornar a exposar aquí, a veure, sí. com ho faré?
Més que res, més que encara respecte, és una mica com m'he de preparar per estar ben preparada a tu dia estancat.
Clar, clar.
La veritat és que sí.
Doncs hem parlat amb la Conxita Bonastre, és de l'Agrupació Territorial de les Comarques de Lleida, del Col·legi Oficial de Joiers. Tots els joiers que estan dins d'aquesta agrupació són joiers professionals i col·legiats, O sigui que teniu una seguretat de que segueixen les normes sanitàries i de seguretat al peu de la lletra, i més i tot, perquè cadascú a casa vostra encara hi poseu més de la vostra part, o sigui que podeu estar tranquils i segurs, podeu anar a la joieria que us atendran com sempre o millor i a més amb tots els medis de seguretat i d'higiene, la seguretat normal i la seguretat sanitària, per entendre'ns. Per tant, això és el que hem de fer, Conxita, que torni a girar la roda, oi? Que la gent torni a sortir i vinga.
Sí, el que dèiem, per exemple, que va al Pirineu Val d'Aran, doncs ja hi ha una setmana de trajectòria.
Sí, correcte.
Ja aquesta setmana ja es mouen una mica, ja més o menys les coses, ja diferents punts, diferents reaccions amb diferents poblacions, no? Però, bueno, però ja hi ha una mica d'experiència d'una setmana.
Conxita, ja per acabar, rebaixes. Tota la setmana passada ens van marejar que sí, que sí, no, que sí, no, que sí. Al final ens han dit que sí, que se'n poden fer. T'animaràs a fer-ne on tens alguna allà o no?
Bueno, un tracte especial, això és molt, claro, cadascú a casa seva doncs fa el que considera,
correcte,
no? I llavors, però bueno, jo personalment considero que un tracte especial per aquesta primavera, ja que ha sigut una primavera molt excepcional i molt especial, doncs el que es diu un tracte especial, doncs jo crec que sí, que és interessant. Ja dic, jo hi posaria el nom primavera, perquè la primavera encara falta doncs aquesta arrencada, que és remés tota aquesta arrencada fins a arribar a l'estiu.
Sí, encara ens falta, encara ens falta.
Considero que és important, doncs aquest mes i mig per dir alguna cosa que queda un mes i escaig, doncs bé, aquests dies, doncs, potser allò que animar una mica la gent, doncs crec que ho necessitem i pot estar bé per tots plegats.
Molt bé. Doncs escolteu, si aneu a JC Joies, al Passeig de Ronda, us atendrà la Conxita, la saludeu. Escolta, t'he escoltat a la ràdio i m'has deixat tranquil·la i per això vinc, que la gent també hem de... anar sentint-nos segurs amb aquesta nova normalitat, per entendre'ns, eh? Conxita Bonastre, des de l'Agrupació Territorial de les Comarques de Lleida, del Col·legi Oficial de Joiers, que ha estat un plaer parlar amb tu i, bueno, enhorabona per haver pogut tornar a obrir.
Jo, moltes gràcies. Estem tots preparats, eh?
Molt bé.
Estem preparats.
Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cuando llevamos 66 días en estado de alarma, el socialista José Félix Tezanos vuelve a publicar una nueva encuesta del CIS. El anterior, ya sabes, que se atrevió a preguntar si había que cuestionar la libertad total de información sobre el coronavirus. Llegó incluso a plantear que se limitara la información de la pandemia a fuentes oficiales. Esta vez ha quitado esa pregunta y en el barómetro de hoy, Tezanos sigue la senda de lo que ya nos tiene acostumbrados. El Centro de Investigaciones Sociológicas encumbra a Pedro Sánchez y también al PSOE. Ni la gestión del gobierno ante la pandemia del COVID-19, ni el malestar que se está traduciendo en las calles, aunque la encuesta sea anterior a las protestas, le pasan factura. El PSOE amplía su distancia respecto al Partido Popular, según el CIS, María Daván.
Sí, la crisis del coronavirus ha variado poco la intención de voto a los partidos. El PSOE se mantiene prácticamente igual, ganaría las elecciones con un 31% y mayor desgaste sufre el PP, que pierde unas décimas, y también Vox y Podemos. Solo sube Ciudadanos. Este CIS sirve también para que un 75% de los encuestados asegure que los partidos deberían apoyar al gobierno y dejar las críticas para otro momento. Y eso que las políticas del Ejecutivo inspiran poco o ninguna confianza a la mitad de los españoles. El paro vuelve a ser el principal problema para los ciudadanos, por encima de la crisis económica y del coronavirus. Y hay una pregunta cuanto menos curiosa, ya que se pide a los españoles valorar la situación económica al margen del COVID. Para un 46% es buena.
En plena crisis sanitaria, en medio del estado de alarma, el gobierno anuncia modificaciones para la adjudicación de las becas universitarias. Esas ayudas económicas ya no estarán ligadas al mérito y al esfuerzo del alumno. Con un 5 raspado será suficiente y la beca solo dependerá de la renta, Maribel Sánchez.
Sí, porque hasta ahora era necesario un 6,5 de nota media para solicitar la beca universitaria completa y un 5,5 para los alumnos de enseñanzas obligatorias. Con la reforma que impone el gobierno, bastará con haber aprobado el curso anterior con un 5. En un comunicado que acaba de hacer público el ministerio, dice que las becas pasan a depender de un criterio de renta y no de mérito académico, porque además anuncian que elevarán el umbral 1 hasta equipararlo con el umbral de la pobreza, que permitirá a los estudiantes de familias con menos recursos acceder a becas completamente independientes de su esfuerzo académico y que hayan independientemente de ese esfuerzo que hayan realizado en el curso anterior.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que la delegación del gobierno en Galicia ha autorizado en todas las provincias las caravanas de coches en protesta contra el gobierno convocadas por Vox para este sábado, día 23 de mayo. Ahora se autorizarían por encontrarse Galicia en una fase de desescalada más avanzada que en anteriores solicitudes. A esta hora, Salvamento Marítimo está pendiente de una patera con 28 inmigrantes a bordo que se encuentra a unos 13 kilómetros al sur de Gran Canaria, y en Murcia han sido detenidos los responsables de una web que ofrecía canales de pago de manera fraudulenta. Contaban con 1.300 clientes y la estafa habría superado los 2 millones de euros en los últimos 3 años de funcionamiento.
Está en peligro el regreso este verano de la Fórmula 1, José Luis Corrochano.
La Fórmula 1 tenía previsto regresar el 5 de julio en Austria, pero el problema ahora son las cuarentenas que se imponen en las entradas a los países. Cuéntanos, Carlos Miquel.
El problema está en el gobierno británico, que ya le ha dicho a la FOM, a la Organización de los Grandes Premios, que no hará excepciones en la cuarentena obligatoria de 14 días para los ciudadanos que vengan de fuera. Eso imposibilita las carreras 3 y 4 a disputar en Silverstone y puede bloquear los desplazamientos de 7 de los 10 equipos del Mundial que tendrían que sacar a parte de su personal temporalmente de Inglaterra si quieren correr antes de que deje de estar en vigor la norma. Barcelona, prevista oficiosamente para el 9 de agosto, ya ha sido avisada de que en este momento no hay fecha por los problemas británicos.
Noticias en el fútbol. El Rayo Vallecano por segundo día consecutivo no ha acudido a los entrenamientos en protesta por la aplicación del ERTE y la ausencia de diálogo con la propiedad del club. Están informando algunos medios de comunicación que ha habido un enfrentamiento verbal subido de tono entre Paco Gémez, el entrenador, y el director deportivo de David Cobeño esta mañana en la ciudad deportiva. Y esta mañana el Real Madrid ha anunciado un torneo solidario junto al Bayern de Múnich y el Inter de Milán. Los ingresos de estos encuentros se destinarán a recursos sanitarios en Italia y en España. Se celebraría en el año 21, cuando pudiera haber público en las gradas, y el Real Madrid-Inter sería en el Bernabéu. El Bayern de Múnich-Real Madrid se jugaría en la ciudad alemana.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de un jesuita español que está al frente de la economía de la Santa Sede, donde también se van a notar los efectos de la pandemia.
Es el padre Juan Antonio Guerrero, que desde hace pocos meses ocupa la prefectura de la Secretaría para la Economía y ha contado cómo afronta en su ámbito la crisis provocada por el COVID-19. Destaca que el presupuesto de la Santa Sede es un presupuesto de y para la misión. La crisis derivada de la pandemia naturalmente va a afectar a la economía del Vaticano. En todo caso, subraya tres asuntos que no se cuestionan: la remuneración de los trabajadores, la ayuda a las personas en dificultad y el apoyo a las iglesias necesitadas. Ningún recorte afectará a los más vulnerables. Según el nuevo prefecto, la confianza se gana con el rigor, la claridad y la sobriedad, y también admitiendo con humildad los errores del pasado. Lo vamos a contar en detalle dentro de un ratito en El Espejo.
Lo escuchamos en media hora. Gracias, José Luis. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez, ahora tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente. Y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que estem a dimarts i les fases van passant. Anava a dir, els mesos i les setmanes van passant. Ara ja hem de parlar de fases. Les fases van passant i ja sabeu que a la totalitat de la província de Lleida ens trobem en fase 1. De fet, des del Pirineu i l'Aran porten una setmana i un dia en fase 1 a la Plana de Lleida. A la regió sanitària de la Plana de Lleida portem un dia en fase 1. I això el que fa és donar una mica d'alegria, la veritat. Ja ho sé que s'han de seguir totes les totes i més, les precaucions sanitàries, però ja és una altra història. El comerç a poc a poc va obrint, s'ha d'adaptar a aquesta nova situació, i qui també ho està fent és tot el sector de la restauració, que és un sector que ha patit molt aquestes setmanes de confinament. En fi, nosaltres ja saps que en parlem d'això, però també el que hem aprofitat aquestes setmanes a l'Espai de Gastronomia és a conèixer grans personatges i grans persones del món de la gastronomia, potser del vi, de l'alimentació, de tot plegat. Com sempre, ben no ben, magistralment guiat pel nostre sommelier, pel Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
Com estàs?
Pues bueno, un dimarts més a casa.
No, no, però un dimarts més no, és un dimarts en fase 1, això ja,
Sí, bueno, però això de les fases me suena a mi a cuento chino, vamos.
Bueno, però una, pues... una mica de llum hi veus, no, ja?
Sí, no, bueno, sí, home, hem de pensar que a la gent també li fa falta això, una miqueta de vida, si no...
Clar. Molt bé. Escolta, la setmana passada i l'altra, i avui, i la setmana vinent, i la que ve, ull els personatges que estem tenint aquí a l'Espai de Gastronomia, sempre gràcies a les gestions del Felip, Poca broma, Felip.
Bueno, són grans professionals i grans amics també, i a mi pues, m'agrada que presentin el seu projecte i que expliquin com estan ells també, de salut, evidentment, i sobretot, bueno, que expliquin històries, no?, que és el que la gent vol sentir, no? Uh-huh. Històries bones, històries maques, com la d'avui. La d'avui és espectacular.
Bueno, avui estarà... Ara ja us el presento. Ell és el Xavi Nolla, que el tenim ja a l'altre costat del fil telefònic. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, Felip. Com esteu?
Hola, Xavi.
Bon dia. El Xavi Nolla és sommelier, però a més, sí. ara entrarem, Ara entrarem, perquè tu també, avorrir-te, el que és avorrir-te la teva vida, no t'has avorrit pràcticament mai, no?
No, tinc una malaltia que és colinquietisme.
Sí, la conec. La conec.
I em costa avorrir-me, la veritat.
Molt bé. Xavi, escolta, on... Va, vinga, que tirarem cap enrere. On neixes?
Neixo a Badalona. Uh-huh. Neixo a Badalona, a la Clínica del Carme, que és on naixíem tots els vells de Badalona, les velles glòries. I res, després, a partir dels 18 anys, començo a viatjar. I, és més, mira, fa 2 anys, m'he instal·lat a Barcelona, després de recórrer molts pobles de Catalunya. Uh-huh. A la meva 18a mudança, així que imagineu que...
Déu-n'hi-do, O sigui, t'ha d'agradar, t'ha de compensar per entendre'ns,
Sí,
escolta, tu et fas sommelier, Xavi, perquè tens tradició a casa o simplement et va interessar?
No, jo primer vaig estudiar enologia perquè vivia a Vilafranca del Penedès i allà el vi es respira pels carrers i es respira a tot arreu. I dels estudis d'enologia ja vaig entrar a treballar en el sector i em vaig posar a estudiar com a sommelier. Uh-huh. Sí, que una cosa va dur l'altra, però no em ve de família.
Molt bé. El Xavi Nolla, de moment, te l'he presentat com a sommelier, però ja veureu que està al capdavant d'un parell de projectes actualment força macos. En parlarem, Un és la Enoaula, que en parlarem després, que pel nom doncs ja podem pensar que va pel tema de la... Bueno, d'aprendre, per entendre'ns. I després ets l'elaborador dels vins de la memòria. I aquest projecte sí que m'ha fet molta il·lusió llegir-lo, perquè això és estimar-se el territori, Xavi?
Sí, això va ser un projecte que no esperava... dur-lo a terme i que es va creuar pel camí i sí, realment ho vaig deixar tot, col·laboracions, treballs que feia per altres cellers, etc., per dedicar-me plenament a Enoaula, que ja estava en marxa, i a aquest projecte que neix per això, per recuperar memòria, per mantenir un record, per un lligam de terra, de família, d'història, i lligar-ho tot i ficar-ho dins d'una ampolla. Mm-hmm. Bueno, d'una ampolla no, de vàries.
Xavi, essencialment, en què consisteix els vins de la memòria?
Doncs vins de la memòria neix rel d'un viatge que faig a principis del 2018, després de recopilar moltíssima informació d'investigació amb periodistes, historiadors, etc., intentant saber per on va passar mon avi durant la Guerra Civil.
Ah?
Aleshores, sí. És un tema que a mi sempre m'ha agradat des de ben jove, i hi havia a casa existia aquest dubte del seu recorregut i el que va fer.
Uh-huh.
I un cop ho vaig tenir, doncs això, al principi del 18, que coincidia amb els 80 anys de la Batalla de l'Ebre, que ell va ser enviat a la Batalla de l'Ebre, primer al Segre, primer va ser... Ah. Enviat a la batalla del Merengue.
Uh-huh.
i després a l'Ebre. I bueno, va passar que visitant aquelles trinxeres, aquells espais per on ell va ser-hi, doncs te n'adones que tant avui dia com aleshores hi havia vinya, i que aquella vinya és portadora d'un record, d'una memòria, d'una història explicada, però potser no explicada com caldria, i el que he fet és això, escriure com un diari líquid, que en lloc de llegir-ho, tu veus. O sigui, són vins, són 7 vins, nascuts en entorns bèl·lics, en entorns per on va estar el meu avi, i parlem de trinxeres, de campaments, de camps de concentració, d'amagatalls, de camins de fugida, etc.
Clar, i a cada lloc amb les seves característiques, suposo.
Sí, aquest era un altre punt, que ja quan ja t'hi fiques, no, busques... jo sóc en aquest cas molt perfeccionista i buscava el detall d'intentar fer a cada una de les zones el vi, no tal com era fa 80 anys, però sí amb una clocada d'ulls, amb una mirada cap enrere. Mm. Aleshores, sí, cada vi està fet amb varietats autòctones i recordant una mica l'estil de vinificació de cada una d'aquells territoris.
Déu-n'hi-do.
Parlem de Terra Alta, a la Batalla de l'Ebre, però acabem a França, el Rosselló, Argelès, on estava el famós camp de concentració.
De quants parlem, Xavi?
De set vins.
Però set vins, sí. vol dir que tu has de tenir terreny a set llocs, cellers set llocs i set processos d'elaboració.
Set baremes i... és una bogeria. O sigui, realment, a nivell tant econòmic com de salut, és una bogeria. Però...
Però és satisfactori, no tinc,
Sí, jo no tinc ni vinya ni celler. Aleshores, el que he fet és, doncs, clar, aquelles vinyes estaven allà, localitzar el propietari d'aquestes vinyes, explicar-li la bogeria, la idea i el projecte, i comprar-li el raïm, buscar un celler que em deixin fer el vi, i tirar-ho endavant. Però, clar, parlant, en aquest cas, de tres vins a la Terra Alta, d'un vi al Priorat, un vi a la Conca de Barberà, un vi a Badalona i un últim vi a França, al Rosselló.
Escolta, i a la zona de Lleida te veus amb cor o no?
A la zona de Lleida, el projecte es podria ampliar, però per la meva salut mental i familiar ho hauria de deixar aquí. Però sí que m'agradaria fer un vi per la zona de Camarasa, per aquella part que no hi ha massa vinya, però sí que estaria vincular-ho amb la Batalla del Segre, o sigui, amb el primer lloc on va ser destinat mon avi quan va sortir de Badalona.
És curiós, com d'una història que a priori no té relació amb el món del vi ha sortit aquest projecte tan maco, eh?
Correcte, no? No té cap vincle fins... Digue'm, Felip.
No, després també cada vi té un nom, que jo crec que són noms superxulos, perquè... Quina història té el nom de cada vi que li has ficat?
Sí, a veure, el tema dels noms era complicat, igual que l'etiqueta, perquè parlar de guerra o de fets bèl·lics sense mostrar allà una pistola, una arma o el que sigui, doncs era complicat. Però alhora el vi havia d'explicar el què. Així que, per exemple, el primer vi, que havia de ser el vi de la memòria, havia de ser un sol vi, però la cosa es va aliar, es va complicar... El primer vi es diu La Bruixa. Que tu veus una bruixa, veus l'etiqueta una dona semidespullada sobrevolant una vinya i dius, per què? Doncs perquè la divisió on va ser enviat mon avi, la 27 Divisió Republicana, l'anomenaven La Bruixa. I el seu símbol o la seva senyal era una dona, una bruixa, volant sobre les trinxeres. I el que he fet és reinterpretar aquesta imatge i fer una dona sobrevolant les vinyes, no? vinyes que van ser trinxera.
Per cert, ara aquí en aquest punt us dono una plana web que és www.vinsdelamemoria.com. T'ho dic perquè, clar, això explicat per la ràdio, evidentment, és maco, però si ho voleu acabar de veure tot, a través de la web ho teniu tot, a www.vinsdelamemoria.com. Jo ho estic mirant ara i, evidentment, teniu aquí la història de tot, eh?
Sí.
Evidentment, perquè tampoc ara aquí amb aquests minuts de ràdio no ho podem explicar, però és bo saber i conèixer la persona i d'on ha tret aquesta idea. Però si ho voleu acabar d'ampliar aquesta informació, www.vinsdelamemoria, tot junt, vinsdelamemoria.com. Escolta, Xavi, tu això en algun moment t'ho vas imaginar, és a dir, escolta, mira, sí, jo vull fer això i ho farem així, o ho vull fer així. Més o menys el que has arribat a tenir és el que tenies en ment, o t'has quedat a mig camí, o has sobrepassat el que t'havies imaginat?
He sobrepassat el que havia imaginat.
Molt bé.
Absolutament. Absolutament, perquè pensa que són vins que fas sense cap precedent, sense cap... Jo he treballat per cellers ajudant i col·laborant, però mai fent el vi al 100%, o sigui, prenent les decisions absolutes. I en aquest cas són vins fets són des de la intuïció, des del coneixement aplicat a la passió o a l'emoció, no? Aleshores, clar, la bruixa, en el cas de la bruixa, és un vi blanc tradicional de la Terra Alta, o sigui, és un brissat, és un vi blanc elaborat com si fos negre, macerat amb pells, etc. I tots els temps de maceració, les temperatures de fermentació, afegir o no llevat, corregir o no el vi, totes aquestes decisions les he pres jo absolutament des de zero i guiat per la intuïció.
Escolta, quant temps fa que vas començar amb els vins de la memòria?
Doncs la 18 va ser la primera anyada, ara traiem la 19, o sigui que fa res, és un projecte molt jove.
De quantes ampolles estem parlant en total?
En total, primera anyada 6.000 ampolles i la segona anyada 10.000.
Caram. La evolució és potent, eh?
Bueno, és potent perquè aquest any 19 s'han sumat el vi de Badalona i el vi de França, que en el 18 no existien.
El de França, quin nom li has posat?
El de França es diu La Platja.
La Platja. Molt bé. Tenim La Platja... El Badiu, Pólvora, Plom, La Memòria, l'Ebre i La Bruixa, que ja ens has explicat.
Correcte, vale. Correcte.
A vinsdelamemoria.com, a internet, teniu tot plegat això.
Sí, a Instagram també pengem moltíssimes imatges, tant del passat com del present, de la vinya, de l'elaboració, de tot, i és una, per nosaltres, una bona via també d'expressar el que fem.
Curiosa com ha sorgit aquest projecte. Et anava a preguntar quin és el que t'agrada més o quin recomanaries, però jo entenc que això deu ser com a impossible, no?
És que és molt fort perquè, sí, és impossible. O sigui, jo obro una ampolla i dic, uah, que bo, i aquest és el millor. L'endemà obro una altra i dic, hòstia, no, aquest és el millor. I així va. Aleshores, és impossible perquè bàsicament són varietats diferents, vinificacions diferents, i cada vi és un perfil que no pretenc que agradin tots a tothom, però sí que segur que algú trobarà el seu vi entre els 7 vins de la memòria.
Però escolta, Xavi, tu ets sommelier, per tant, tu ja entens, tu ja saps si... Aviam, després una cosa és que t'agradi o no t'agradi, o que t'agradi més una altra, però tu saps si està ben fet o no. Has rebut crítiques positives per part de col·legues sommeliers, de gent que ja entén?
Sí, aquí és una de les grans sorpreses, que no he rebut crítiques negatives i això, doncs, m'ha carregat d'energia.
Clar, això no ha de dir. És que si companys que ja entenen, que tampoc... aviam, si la cosa no hagués anat bé, no et podrien dir sí, és perfecte, perquè també doncs, tenen les... han de cuidar les seves opinions. Si la gent que també ja entén et diu, escolta, això és molt bo, t'ha sortit molt bé, suposo que aquella nit dius, avui ja ni dormo, no?
No, és cert que et posa molt les piles, t'ajuda i et dona empenta a seguir... Imagina't que la primera anyada, tots els vins, els hem tingut per sobre de 93 punts a la Guia de Vins de Catalunya, que això és una locura,
sí.
I la memòria entre els 5 millors vins blancs de Catalunya. O sigui que
Molt bona
feina. Estem molt contents, molt contents.
Escolta, Xavi, abans d'acabar, el teu segon projecte, la Enoaula, com neix sí. això? Amb quin objectiu?
Bueno, Enoaula neix fruit del meu treball com a sommelier fora del restaurant, o sigui, el sommelier de bodegues, que va a formar i a informar al personal de sala, a restaurants, i veient que existeix una carència de formació, sobretot al nivell de cambrer, doncs neix l'Enoaula, que és una plataforma, una eina formativa perquè tothom pugui saber del vi, sigui quin sigui el seu nivell. O sigui, comencem des del zero absolut, però ho fem des d'un perfil, o sigui, des d'un llenguatge molt fàcil, molt proper, però alhora molt sense dogmes, sense tòpics i tot molt professional. O sigui, no anem amb tonteries, diem el que és, ho posem tot sobre la taula i la gent assimila molt bé el coneixement del vi. I bueno, tant a nivell professional com a nivell usuari.
Però això està encarat a gent que s'hi vulgui acabar dedicant? O...
No. Ah. O sigui, hem tingut gent de tot tipus, gent que vol saber i punt.
Ah, això et volia dir,
sí. Fins i tot a gent que s'hi dedica, que és cambrer d'un restaurant però no s'ha pogut formar mai, doncs donem els primers matisos, els primers passos per la formació i després ja triarà el seu camí, si vol ser sommelier, si vol fer altres estudis del vi o no. També nosaltres mateixos des d'una aula oferim altres nivells superiors, en monogràfics, seminaris tècnics, però, ja et dic, comencem des del zero absolut i tot amb una proximitat que fa que la gent que passa per Enoaula queda molt agraïda i molt... forma part de la família, ja. Clar. Generem un vincle molt, molt tancat.
De totes maneres, entenc que aquests cursos han de ser evidentment presencials. De fet, suposo que ho eren fins ara. Ara, amb aquesta nova normalitat que estem arribant, suposo que hi haurà parts que us haureu de preparar per fer-les online. Tot no es pot fer online, perquè aviam, olorar un vi s'ha de fer presencial, no? Però hi haurà alguna part que suposo que haureu de derivar cap a la virtualització.
Doncs sí, mira, nosaltres érem 100% presencials i era part de la nostra gràcia, no? I ara estem derivant, bueno, estem creant gairebé un format 80% virtual.
Imagina't.
Això no descarta que enviarem els vins a casa de la gent.
Molt bé.
Perquè, com tu dius, si no tens el vi a la copa, poca cosa pot ser, eh?
Felip,
Xavi,
no es pot fer virtual, això, Felip. S'ha de tenir el vi.
Jo me voy a mojar.
Venga.
El set, va. No agraden tots, està clar, però sóc un enamorat de pólvora, d'entrepat, és brutal. I tinc la sort de tindre a casa una botella de la Panxa Blanca del teu vi de Badalona, de la teva ciutat, que encara no l'he tastat, sí. Vale? Però ja t'he dit que al Seiton jo tinc el pólvora, hòstia, i la gent, bueno, ha flipat.
Pólvora enamorat, és cert. És cert que és un vi negre que ha enamorat a moltíssima gent perquè no s'espera això, un vi negre amb frescor de blanc, fàcil de beure, amable, però alhora... complicat de matisos, no? Té molta pedra, molta pólvora, molt de llorer, molta herba mediterrània. Té
una història darrere que quan l'expliques com a sommelier al comensal i després li fico una varita de Pinot Noir perfecta, la gent al·lucina.
Sí.
El pólvora per mi és... jo crec que... Clar, me voy a mojar jo, això és personal, però per mi el pólvora del set és el... si tens l'oportunitat, això és, vamos.
Bueno, però diu, és personal, és que al final els vins són personals.
Correcte.
El que t'agrada tu... O sigui, el vi pot estar molt ben fet i ser molt bo, però tu te n'agrada un i a l'altre li agrada un altre. Vull dir que això no és discutible, és així.
Així és. El millor vi del món no existeix. És el vi que més t'agradi i per molt que et diguin o per molt que valgui.
Sí, correcte. Doncs el projecte Enoaula, que és força interessant, ja ho heu vist, si tens inquietud per aprendre, encara que no sigui la teva sortida professional, enoaula.com. I jo, mira què et dic, jo crec que tots els cambrers, aquests cursets, estaria bé que els anessin fent, perquè saber i entendre del que estàs treballant és molt bona idea. www.enoaula.com. Ja veieu que s'estan transformant cap a la virtualització, per tant ho podeu fer des de casa.
A més, Ricard i Felip, els cursos de Noaula que farem ara virtuals per cambrers també podran ser bonificats, amb la qual cosa a l'empresa li surt gratuït.
Perfecte.
O sigui que no hi ha excuses, no hi ha excuses. Per tenir la gent formada.
No, i a més la gent ha de tenir inquietud per tenir nous coneixements i aprendre històries. Sí, doncs ja ho veieu, hem parlat de dos projectes força macos, en Noaula i sobretot els vins de la memòria, que són aquests 7 vins, els trobes a internet, vinsdelamemoria.com, sí. I a Noaula també, noaula.com, i són dos projectes força macos que ens ha explicat avui el sommelier, el Xavi Nolla, que l'hem tingut aquí a l'Espai de Gastronomia. Xavi, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, un plaer molt gran i molt agraït que m'hagueu convidat.
I m'han agradat molt aquests projectes. Moltíssim.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssim. Gràcies, Xavi. Cuida't, una abraçada.
Molt bé, Xavi.
Adéu-vos molt, Felip, Ricard. Una abraçada.
Doncs un altre dimarts, Felip, en el que hem conegut una persona força interessant i que ens ha presentat aquests projectes. A mi, els vins de la memòria, saber d'on va sorgir aquesta idea m'ha encantat, eh?
Sí, és un projecte superxulo.
És molt maco, això, eh? Escolta, abans de marxar, que sé que m'has d'explicar, Felip, m'has d'explicar una cosa en el que estan com a protagonistes el món del vi i els sanitaris.
Sí, bueno, hi ha un grup de professionals, que a Xavi també els coneix segur, ¿vale?, que han fet una acció que se diu Enoturismo para Sanitarios, i això és que quan segueix tot això, ¿vale?, els herois reals de tot això, d'aquesta locura que està passant, que són aquesta gent dels hospitals i tot això, ¿vale?, tindran la possibilitat d'anar gratuïtament a visitar cellers de la seva zona,
on
vulguin, ¿vale? Hi ha ja 70, una llista de 70 cellers, ¿vale?, i bueno, és una cosa superxula per agrair tot el que estan fent, no? I d'aquesta manera pues, demostrar que el món del vi és algo més que això, no? Que és jo crec que és part de la cultura nostra que tenim.
Oh, quina iniciativa més maca, eh? Enoturismo para sanitarios.
Si algú vol veure el que és www.guardianonfire.com.
Vale. Bueno, busqueu, sí, Enoturismo para Sanitarios a les xarxes socials, que és el hashtag que està rodant, i allí sortirà tota la informació. Molts cellers que hi ha apuntats, em sembla magnífic, això, eh?
Sí, no, és que això és...
A més, les visites als cellers, de veritat, si mai n'heu fet cap, feu-les, és igual si el celler és gran o petit, sempre tenen el seu encant, la seva màgia i la seva història al darrere. La gràcia de les visites als cellers és que t'expliquen que fa, jo què sé, igual fa només 20 anys o fa 140 d'anys i t'expliquen tota la història i tot el que ha passat allí. Són magnífiques aquestes visites, de veritat que aviam si entrem a la fase que correspongui, que puguem ja fer aquestes visites o recuperar-les als cellers, i feu-les, que està molt bé. Els sanitaris, ja ho veieu, que tindran aquestes visites de manera lliure i gratuïta, i és una bona iniciativa, eh? Enoturismo sí, para sanitarios.
S'ho mereixen molt.
Molt bé. Felip Urbano, sommelier, com sempre, un plaer, eh? Déu-n'hi-do la de gent que ens portes per conèixer. És una meravella.
Bueno, tindre el Xavi aquí és que perquè la gent se'n recordi d'això que diu ell, de la memòria,
sí.
Vale? Perquè bueno, això no s'ha d'oblidar.
No, evidentment. Evidentment
llavors,
que no.
Llavors, bueno, pues, el mateix que ha fet ell amb els vins que ha fet, que són, bueno, top, pues, això, que ell sempre fica un hashtag que és llena memòria, i això, no podem oblidar, i hem d'estar sempre, bueno, pues, són coses com el que fa el Xavi, que són coses superxules.
Sí, molt bé. Felip Urbano, escolta, per cert, ja he vist que t'has escapat, això ja és off-topic, fora del tema de vi, ja veig que t'has escapat i t'has tallat el pèl i t'has tallat la barba i vaja, ja no et conec a l'última foto que has penjat, eh?
Bueno, però això no va passar quan vaig arribar a casa, que ara t'haguem mirat com dient, tu qui ets? Imagina't.
Si portaves però, bueno, acumulació de 2 mesos, quasi bé.
Sí, després, clar, que hem de reactivar l'economia de la ciutat.
Déu-n'hi-do. No, la veritat és que a les fotografies de la gent confinada es veia el pas del temps pel tema del creixement del cabell, de les barbes. Déu-n'hi-do. En fi,
em va agradar molt perquè quan vaig anar, realment hi ha gent que està fent això. medidas de seguretat, estava tot perfecte.
Sí, 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 molt bé. Felip Urbano, com sempre, un plaer, cuida't, una abraçada.
Cuida't molt bé, una abraçada, cuida't.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Què? ¿Cómo se te queda el pelo cuando te duchas con agua de montaña? ¿Y la piel? Suave, brillante. ¡Oh! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Albaró.
Doncs mira, més o menys en aquesta hora, més o menys, minut amunt, minut avall, però molt, molt, molt aproximat, cada dimarts, abans de la pandèmia aquesta, doncs teníem la nostra tertúlia dels polítics. I hi ha qui arribava doncs, amb 5-10 minuts i s'asseuen tranquil·lament aquí als estudis, i hi ha qui arribava corrents mentre sortia l'última falca publicitària, és igual, però jo els tenia normalment els 6 o les 6 assegudes i asseguts aquí als estudis. Des de llavors, doncs, evidentment, les primeres setmanes, per raons més que evidents, bueno, nosaltres, a més, a nivell de ràdio vam tancar l'accés. Ja sabeu que em vaig quedar sol treballant a la ràdio. Tots els companys estan treballant moltíssim, però des de casa, estan teletreballant. I, bueno, les tertúlies polítiques les vam deixar a l'aire, perquè és veritat que cobríem molt tema d'informació doncs, del coronavirus, que al principi n'havia molt que parlar. I ara també, però al principi era tot massa nou. A poc a poc les coses doncs, es van normalitzant, i a la que nosaltres vam voler reprendre les tertúlies sempre de manera telemàtica, perquè això ho tenim claríssim, doncs ens vam trobar amb la resposta frontal dels partits de l'equip de govern de la Paeria, en el que, bueno, escolta, hem votat, hem acordat de que no participarem a cap tertúlia política i, per tant, això va a missa. Bueno, va a missa no ho van dir perquè ja m'enteneu. I no es va fer. Jo vaig insistir, fins i tot la setmana passada, i m'han dit que res, que ni parlar-ne. Bueno, resulta que ahir es reuneixen i a darrera hora... Bueno, darrera hora no, que jo ho he sabut aquest matí. Diu, no, mira, ara saps què? Ara ho autoritzem. Per videoconferència, evidentment, ara ho autoritzem. Doncs ho sento molt, perquè aquestes coses no es preparen. O sigui, una tertúlia amb 6 persones a través de videoconferència i provar-ho abans no es fa ara amb mitja hora i una hora. I per tant, nosaltres avui parlarem amb els partits que des del primer dia ens van dir, escolta, estem pel que vulgueu, de la manera que vulgueu i com vulgueu. Així mateix ens ho van dir els 3, Ciutadans, Partit Popular i el PSC. I és així, ho sento, són aquests. Però amb tots vaig enviar el mateix missatge i aquests 3 em van dir, escolta, el que vulguis, com vulguis. Doncs mira, de moment no farem la tertúlia, però sí que farem avui doncs la trucada i saber com estan. Anem primer a parlar amb l'Àngeles Ribes de Ciutadans, que ens ha acompanyat durant moltes tertúlies i que ho tornarà a fer, evidentment. Àngeles Ribes, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Por cierto, no hablamos desde la última tertulia el martes antes de, bueno, la última semana normal. Bueno, aquella semana que el viernes ya cerraron las escuelas i que sobre, recordo que l'Àngeles Ribes estava refredada, però refredada de refredat, que llavors ja, com que es parlava tant del coronavirus, ja era un, seguro, ¿eh? Sí, sí, estoy refriada solo. No hablamos desde entonces, ¿eh? Han pasado muchas cosas.
Han pasado muchísimas cosas. También es verdad que en una hora, la verdad, con el tema de las tertulias, eso fue un acuerdo que llegamos en junta de portavoces al principio del confinamiento.
Sí, sí, lo entiendo.
Porque pensamos que lo más adecuado era que hablaran pues, precisamente los expertos y los que tenían que decir cosas acerca de cómo gestionar sanitariamente esta crisis. ya a partir de ahí ya hacía días que estábamos planteando todos que bueno, que ahora con las diferentes fases en las que estábamos entrando, que eso debería de cambiar. Y yo ayer ya lo planteé en junta de portavoces y dije que a partir de ahora ya deberíamos de dar entrada a estas tertulias, entre otras cosas porque de la misma manera que al equipo de gobierno se ha de fiscalizar, a los partidos de la oposición también se nos ha de fiscalizar. Y creo que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a saber qué es lo que hemos estado haciendo los partidos que tenemos representación en el ayuntamiento durante toda esta crisis, porque a partir de ahora volvemos a una normalidad, entre comillas, sí, extraña, pero sencilla, de acceso a todas las tertulias, a todos los medios.
Entre comillas, Ángeles, vaya situación, estos dos últimos meses, así a bote pronto, dos y medio, casi. ¿Cómo? A ver, esto así, en una pregunta y en 30 segundos de respuesta cuesta, pero ¿cómo valoras la respuesta política del Ayuntamiento de Lleida?
Yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, muy rápidamente. Es verdad que ha sido y está siendo una tragedia tremenda. Llevamos en cifras oficiales 240 muertos.
Sí.
La crisis económica que va a sobrevenir va a ser terrible, ya nos podemos ir preparando. Y nosotros, por nuestra parte, como grupo de la oposición, evidentemente no tienes la capacidad para tomar decisiones. Y hay algunas que no las hubiera tomado, tal y como se han tomado por parte del equipo de gobierno, otras que las hemos apoyado plenamente. Pero yo creo que, en general, quizás este ayuntamiento ha podido responder de una manera distinta a otros sitios. Yo creo que ha habido una actitud muy colaborativa por parte de todos los grupos. Insisto, con sus errores y con sus aciertos. Por parte nuestra, por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, nosotros desde el primer día dijimos que aquí lo que había que ponerse era a remar todos juntos, a remangarse y a salir del agujero cuanto antes y del mejor modo posible. Y después ya llegaría el momento de las críticas y el momento de exigir según qué responsabilidades que se tendrán que exigir, porque yo creo que en la gestión, tanto del ayuntamiento como de otras administraciones, salud, etcétera, hay muchísimas explicaciones que dar. Nosotros las estamos pidiendo y algunas no se nos dan. Y después creo que es fundamental que tengamos preparado todos los planes de contingencia para poder estar, ahora que sabemos la situación en la que nos podemos encontrar, para que no nos encontremos en la misma de aquí a unos meses o de aquí a unos años. Es decir, sabemos ahora qué es lo que tenemos que hacer y sería absolutamente negligente el no estar preparados para dar la respuesta en un futuro.
Bueno, en un futuro, que si quieres le ponemos fecha, otoño del 2020.
Totalmente.
Porque los expertos ya nos dicen que, vale, que ahora la radiación solar, que las medidas, que el verano va a ser más tranquilo, no que va a desaparecer, sino que va a ser más tranquilo, perfecto, pero en otoño, por la naturaleza del virus este, pues va a haber un repunte. Como no demos buenas respuestas, es que no hemos hecho los deberes.
Totalmente. Y mira, yo desde el día 1 de confinamiento, en el ayuntamiento nosotros, yo ya dije que apoyar y ayudar en lo que hiciera falta y que solamente se ponían unas condiciones para ello, y es que tuviéramos información constante y actualizada de la situación de la ciudad, porque claro, evidentemente, si para un ciudadano normal es difícil tener información estando confinado en su casa, y bueno, pues se vale de lo que sale en prensa, en medios de comunicación, que no habéis parado y que la verdad es que hay que agradeceroslo, pues para unos concejales en esa situación también se nos...
Pero, ¿y eso se ha cumplido?
Sí. Yo exigí que hubiera, solicité que hubiera juntas de portavoces diarias, telemáticas, y que además se nos pasaran, una vez se reorganizó el ayuntamiento en cinco áreas básicas, que se nos pasaran informes todas las noches diarios acerca de la situación en esas cinco áreas. Y eso se ha cumplido. Es verdad que después ha llegado un momento en que ya todos nos hemos dicho, bueno, pues ahora ya en lugar de tener las diarias incluidas sábados y domingos, porque decimos que no había fines de semana, pasamos a tres y ahora estamos en una junta de portavoces semanal los lunes, pero los informes diarios se exigen todas las noches.
Muy bien.
Es que además hay otra cosa, que es que si no teníamos esa información es muy difícil poder tomar decisiones que serán las adecuadas, y aún así es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo llevo pidiendo explicaciones acerca del pase, de las fases 0 a la fase 1 y ahora a la fase 2, prolijas y detalladas, con unos estudios y unos informes que hemos realizado nosotros, comparándonos con las otras regiones sanitarias, y en eso no hemos recibido respuesta, y eso sí que hay que decirlo.
Igual no lo saben. Se lo digo porque, claro, las cosas son tan cambiantes y tanta improvisación que yo qué sé.
Pero la obligación de un gestor al final es saberlo.
Y correcto, correcto.
Es verdad que a todos nos ha pillado, bueno, pues de una forma que había que reaccionar, y que muchas veces no sabíamos si la reacción iba a ser la adecuada o no, pero una vez han ido pasando los días y las semanas, ya se estaba viendo cuáles eran las estrategias adecuadas y cuáles no.
Ángeles, ¿habéis hecho vídeo plenos? Sí, bueno, vídeo plenos, que esto ha sido una novedad, los plens de l'Ajuntament a través de videoconferencia. No sé si con tus compañeras y compañeros de otros partidos os habéis podido ir viendo o no.
Bueno, la verdad es que no, porque...
Bueno, porque de momento habéis extremado la precaución, supongo.
Sí, hemos extremado la precaución. Hombre, llamadas y evidentemente videoconferencias que hemos estado teniendo todos, dentro, interna y externamente, a los partidos. Lo que pasa es que es verdad que yo me he centrado absolutamente en este ayuntamiento, y en mi caso personal yo puedo decir que es que yo me he levantado a las 7 de la mañana igual todos los días, he hecho el trabajo exactamente igual.
Bueno, esto nos lo recomendaban, seguir una rutina similar. La verdad es que esto iba muy bien, ¿eh? Si no...
Sí, además es que el teletrabajo conlleva otra cosa, ¿eh? Que es que realmente trabajas más, aún más de lo que haces en despacho, porque tienes tiempo a hacer varias cosas a la vez.
Bueno.
Y los correos los respondes a las 12 de la noche, y en fin, esas cosas.
En fin. Bueno, tenemos muchos temas sobre la mesa y poco tiempo, con lo cual vamos a intentar agilizar para los próximos martes el tema de las tertulias y empezar a hablar de cositas. Solo, mira, tenemos ya con nosotros a Marisa Chandri, del Partit Popular. Marisa, ¿qué tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, abans d'acomiadar a la Ángeles Ribes, oye, el tema de la Fiesta Mayor de Lleida, no me diga, o sea, ¿lo sabíais que no se iba a hacer nada, ni a decir que no se iba a hacer nada?
No, a ver, durante muchos días se estuvo hablando por parte del regidor de turno que hasta el último momento iban a intentar hacer algo. Es verdad que antes del confinamiento ya estábamos preguntando todos si era cierto que se iba a celebrar o no, porque ya todos teníamos muchísimas dudas de que se pudiera hacer.
Claro.
Yo recuerdo una tertulia en la que participé con la Ignacia Amor, en el que además había salido la noticia, no recuerdo si fue en algún digital o en TV3, que ya se había cancelado definitivamente la Fiesta Mayor, y eso en medio de la tertulia.
Sí,
y él en ese momento dijo que no hiciéramos caso, que eso era una fake news. ¿Vale?
Ya, pero bueno, al final lo fue.
Al final no lo fue, evidentemente. También es verdad que la situación es muy complicada y que, por tanto, plantearse este tipo de festejos...
Este tipo de festejos no, pero la iniciativa privada nos ha demostrado cada fin de semana que se pueden hacer cosas interesantes, evidentemente adaptado a internet. Muchos municipios están haciendo su Fiesta Mayor. Es que el Ayuntamiento de Lleida, en este sentido, ni tan solo ha hecho un comunicado para decir, oye, mira, no vamos a hacer nada. Es que, sorpresa, llega el día 11 de mayo y a ver si hay algo. Es que nada de nada, ¿eh? No sé, para mí fue un poco decepcionante, mucho, vaya.
Mira, yo en junta de portavoces habían estado hablando que quizás iba a hacer alguna especie de verbenas en los balcones, entre comillas, de fiestas
sí,
y
sí.
tal. Yo eso dije que no me parecía adecuado, entre otras cosas porque lo que no puede ser tampoco es que si tú no sabes la situación por la que están pasando tus vecinos.
Sí, esto totalmente correcto. Pero yo qué sé, no sé.
Con muertos o en una situación económica muy complicada y que no estaban para folgorios. Pero es verdad que se podrían haber hecho otro tipo de cosas que no se han hecho.
O decirlo.
Y desde luego decirlo. Yo creo que la comunicación de este gobierno ha fallado muchas Mucho. Veces, pero no es tan solo en el confinamiento, es que antes de ello también fallaba estrepitosamente. Yo en juntas de portavoces me he quejado muchas veces de haberme tenido que enterar ahora en el confinamiento inclusive, las cosas antes por los medios de comunicación que porque nos lo dijeran mediante las herramientas que tenemos en el ayuntamiento, y creo que eso no es tolerable.
Bueno. Ángeles Ribes, a ver si el martes que viene no nos vemos las caras, ni que sea a través de la pantalla.
Ángeles, ¿saluda o no?
Hola, Marisa.
Ángeles, que ya tengo ganas de abrazarte, hombre.
Uy, per això em sembla que passaran encara setmanes, eh? Perquè bueno, això és aquesta altra normalitat nova, però bueno, ja veurem com va tot plegat. Ángeles Ribes, de Ciutadans, oye, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros por el trabajo que habéis realizado y el que seguís haciendo.
Muy bien. Amb l'Àngeles Ribes i amb la resta intentarem normalitzar-ho els dimarts. Jo, Marisa Chandri, ara ens estaves escoltant. Jo no sé, jo el tema de la Festa Major ho trobo, vaja,
sí.
Ho he trobat fascinant que el col·legi facin... A veure, el col·legi se'ls mana de les mans, però a Mollerussa, a Tàrrega, a d'altres municipis, escolta, tirin endavant històries. Aquest mateix cap de setmana una iniciativa privada de tres noies, que és el Mermaids, va reunir 45 artistes tot el cap de setmana de concerts virtuals a través de la xarxa. L'Ajuntament de Lleida, escolta, no ens faci absolutament res. Mira, ja ho sé que no només de Festa Major viu l'home, però què vols que et digui?
No, teniu tota la raó, eh? O sigui, el que ha dit l'Àngel és tota la raó i tot el que estàs dient doncs demostra que la iniciativa privada en aquest cas ha estat molt per davant de l'administració pública, no? I bé, jo sí que per això vull destacar algunes activitats que des d'alguns barris sí que s'han fet. Recordo des del barri de Pardines i Balàcia que sí que a la seva manera doncs, van celebrar la seva Festa Major. Però en quant a la regidoria com a tal, o sigui, trobo molt fort doncs, que no s'hagi fet absolutament res i el que dius tu, que tots estàvem no, a l'espera de a veure si el dia 11 doncs, hi haurà focs o hi haurà alguna cosa, que complint les normes de seguretat, complint el confinament, però que sí que indiqui que estem de Festa Major a Lleida.
Bueno, però és que si no ho has de fer, almenys dir-ho. M'entens? Escolta, mira, hem tingut mil problemes i al final no farem res, vale? Pues ho sé, ho puc criticar o no, però ho sé, però escolta, el tema de la comunicació, vaja, no ho sé. Escolta, amb l'Àngeles parlàvem de que, clar, fora del focus públic us heu seguit reunint per videoconferència i tot plegat i que, bueno, que s'ha intentat remar conjuntament. No sé si això s'ha aconseguit la major part de les vegades o no.
A veure, jo en general considero que sí. I de fet, hem continuat amb les comissions, demà mateix tenim comissió d'urbanisme, els plens també els han fet de forma telemàtica i en aquest sentit tots hem anat a remar a la una. Això no vol dir que puguem posar un 10 a la gestió de la paeria, no? I de fet, crec que el Partit Popular, doncs, a través de les diferents notes de premsa que hem anat enviant, sí que hem anat fent propostes doncs, per millorar la gestió que s'ha anat fent des de l'Ajuntament. També val a dir que jo penso que les competències municipals en tot aquest tema del coronavirus, no? Tant a nivell sanitari com de seguretat, com de, bueno, mil coses, no? Mil sectors o col·lectius, doncs, evidentment, la paeria no és competent, no? I, per tant, va molt més enllà. Uh-huh. O sigui, jo penso que aquesta pandèmia, al final, la competència qui la té és el govern central, no? I ja, des del primer moment, doncs, que tu doncs, dictamines o proclames l'estat d'alarma, doncs les competències són estatals. Llavors, a veure, que trobes en una situació complicada, no? Jo crec que també aquí hi ha hagut doncs, una mica de no saber fins a quin punt un era competència seva fer una cosa o una altra. I quan parlo d'això també incloeixo la Generalitat, no?
Clar.
Que clar, el tema de residències...
Bueno, el tema de residències és un tema que ja cal que obrin només un jutjat, eh, per aquest tema.
Home, és que, a veure, la valoració és nefasta, però nefasta, i de fet ja és de veure, no?, que el Departament de Benestar va deixar d'actuar i va passar totes les competències del Departament de Salut. Però, clar, fins a quin punt té responsabilitat el govern de la Generalitat? Que jo estic convençuda de que en té, però també va sortir Pablo Iglesias dient que ell es feia càrrec de tota aquesta qüestió. O sigui...
No sé, ha sigut el tema de les residències ha sigut un tema molt vergonyós. Està sent,
sí.
I que jo no sé si les xifres reals de l'abast les acabarem coneixent, perquè, bueno...
És el que t'anava a dir, o sigui, el problema és que jo crec que falta molta transparència, no sabem exactament el que ha passat en les residències catalanes i lleidatanes, evidentment, I també dir, no?, que des del Partit Popular de Lleida hem presentat a través dels nostres companys que tenim al Parlament, doncs una bateria de preguntes, crec que són una seixantena de preguntes, doncs perquè ens contestin per escrit en diferents àmbits, no?, de la sanitat, d'educació, de justícia, perquè també el tema del centre obert, el centre penitenciari de Ponent, creu que també ha sigut de jutjat de guàrdia,
i aquí
s'ha passat bastant per alt, no? Uh-huh. Per tant, hi ha molts temes que no coneixem, que jo crec que ens hem quedat a la meitat, i volem doncs que se'ns posi negre sobre blanc, que se'ns expliqui tot el que s'ha estat fent, ja et dic, des de la Generalitat, des del Govern de l'Estat, que, bueno, si comencem a parlar-li...
Bueno, espera, que tinc aquí a la Carme Valls, que sí. Que us coneixeu. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Del PSC, sí. No dic, perquè, aunque parla del govern central, dic, escolta, tinc aquí a la Carme Valls.
Sí, que ho sepa.
No, hola, Carme.
Hola, Marisa, què tal?
Bé, i tu?
Bueno, això són converses de complicitat, perquè fa molts mesos que cada dimarts ens veiem aquí a l'estudi.
Sí, crec que moltes ganes de veure'ns
les cares
una altra vegada. No?
Tenim mono, sí. Escolta, Marisa, la dimarts vinent intentarem fer això, una videotertúlia, a veure què tal surt, i llavors ja o ens veiem o ens escoltem, tots plegats, a veure què tal. Marisa Xandri, del Partit Popular, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, i endavant. Adéu.
I res, anem directes cap a les dues amb la Carme Valls del PSC. Mira, jo sé que és un tema que ha passat i que ja ha passat farà gairebé dues setmanes, però el tema de la Festa Major, i ara un pot dir, hòstia, el Ricard, que pesat que és. Doncs pues sí, mira, em va fer molta ràbia.
Bueno, perquè, sí, va saber molt greu, no? Era com a molt trist, no? La gent
sí.
De
Lleida. No, sí, no més que res, perquè els municipis del voltant estan fent coses... I aquí és que, repeteixo, que es podia fer o que no es podia fer, però almenys digueu, mira, no farem res. Ara em diuen que ho estan preparant per final de mes.
Bueno, mira, jo, Ricard, amb aquest tema completament d'acord amb tu, també d'acord, evidentment, que no és un moment d'alegria fantàstica,
no,
maravillosa,
però...
i que part de la funció dels polítics, evidentment, és estar al costat de qui ho està passant malament i que ha perdut les seves familiars, però també és estar al costat de la resta de la gent. I jo crec que entre el blanc i el negre hi ha una amplitud, no? I per tant, podríem haver fet coses que no calia que fossin de festa, perquè potser no és aquest moment per demostrar una alegria increïble, però sí demostrar que Lleida estem, no? Hi havia coses senzilles. Nosaltres vam fer un munt de propostes.
Pots fer un pregó, per exemple, per donar ànims als sanitaris i a la ciutadania, que gràcies per fer-ho bé, per exemple, no?
Però és que no es va penjar ni la... O sigui, recordo que dies abans, per Sant Jordi, es va fer una pancarta que es va penjar a l'edifici.
Home, va sortir el marraco per Sant Jordi.
Clar, nosaltres vam dir pues que surtin els capgrossos i els gegants, no?, a passejar per la ciutat. I no una hora ni dues hores, perquè quan va sortir el marraco van haver barris que es van queixar perquè no va passar per allí.
Clar.
Estem parlant de fets poc... O fins i tot nosaltres vam dir els nens que pintin la bandera de Lleida, que és una bandera poc coneguda, és la bandera de la
sí.
nostra ciutat. I l'activitat aquesta que s'ha fet aquest cap de setmana d'engalonar balcons, doncs si aquest confinament l'han passat als balcons, per què no fer una batalla de flors des dels balcons?
Per
no?
exemple, mira, és veritat.
És una cosa que nosaltres havíem plantejat, o t'he dit, o mil coses que es van plantejar, no? De dir, obrim els museus i aquell dia fem visites als museus per tothom, no? Es podien haver fet coses, evidentment, des de casa, no? I és cert, no es va fer res, no es va fer ni un bando. Jo crec que va ser un tema trist i que part de l'obligació dels polítics també és donar aquella llum, no? Aquella llum que necessitem, aquell moment d'alegria, no?
Doncs,
veure el marraco o veure els capgrossos o veure...
És un símbol, si vols, al final, no? Però també els símbols ajuden molt, eh? I
sí,
a més són símbols, a més,
això.
Escolta, treure el marraco o els gegants és un símbol que és totalment apolític, arreligiós, i ja està, vull dir, és popular, és un símbol popular i que li agradarà a tothom, i ja està.
Jo, mira, em va fer gràcia el dia que va sortir el marraco, que va passar a prop de casa on viu el Fèlix, diu el Fèlix, no evitar sortir al balcó, és que el marraco, no? Bueno, pues, perquè,
sí, sí.
T'ho juro, no? Bueno, són els que ens han acompanyat tota la vida, no? Els que tenim fills, ostres, des de petit els han portat. Bueno, són figures que ens han acompanyat tota la vida.
I tant.
Mira,
bueno.
Nosaltres vam fer una proposta, per exemple, per Sant Jordi, que era dir, hosti, diguem a la gent que Lleida és el Sant Jordi i el coronavirus és el drac i que la gent faig una historieta i per la Festa Major de fer un premi. És que no hi ha hagut ganes de fer res, no? Nosaltres no fiquem...
Bueno, ara has dit una paraula que... Bueno, ganes, ja en parlarem. I en parlarem. Mira, avui era retrencar el gel, tornar a escoltar aquestes veus que ens han acompanyat tants dimarts, i de moment són tres les que s'han apuntat, la Àngeles Ribes, la Marisa Chandri i la Carme Valls. Carme, escolta, que ha estat un plaer tornar-te a escoltar, a veure
igualment,
si dimarts vinent muntem aquí la història aquesta de la... Ara tot se fa a través d'internet i de videoconferències. Bueno, ho provarem, a veure què surt.
De moment és el que hi ha. Vale.
Carme Valls, una abraçada, cuida't.
Vinga, igualment, cuideu-vos de totes molt. Fins ara.
I nosaltres ja ens plantarem en un minut a les dues de la tarda. Veurem a veure si dimarts vinent provem de... amb temps, que és com s'han de fer les coses. Avises amb temps, ho montes amb temps, perquè a mi que hagin autoritzat aquesta mitjanit que els polítics puguin venir a través de videoconferència, doncs no m'arregla res. Que un està sol i ha de tirar en van tota la programació i, per tant, doncs, mitjans justos. Si m'aviseu un temps, doncs jo ho monto. De cara a dimarts vinent ho tornarem a provar, perquè crec que hem de tornar una mica en aquesta normalitat i saber què s'està fent, eh? Que moltes vegades ens està faltant una mica d'informació. I jo sé que vivim a l'època de la sobreinformació i potser de vegades aquest és el problema, però per això... per explicar el que passa a Lleida, que de vegades potser pot passar més desapercebut, nosaltres cada dia, de dilluns a divendres, estem aquí, de les 12 i 20 fins a les 2, per parlar de Lleida, i ho fem des de Lleida, i som de Lleida. Escolta, com sempre, un plaer que haguis gaudit d'aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem, a les 12 i 20, per fer-me pesat, des d'aquí, des de Lleida. Apa, bon dimarts, salut, adeu.